paraula, això ho fem amb els ulls, però la Nina, en canvi, ho fa amb els dits. A l'Institut Arnau Cadell, mentre els companys passen pàgines de llibres o miren la pantalla del portàtil, ella carona una petita franja metàl·lica que sembla sortida d'un laboratori futurista, una línia braille electrònica. Cada lletra és un relleu, és una vibració mínima i cada frase una victòria silenciosa. La Nina té baixa visió i estudia com qualsevol altre adolescent amb un ordinador amb el programari JOS, que li llegeix els textos, un teclat adaptat i un dispositiu que tradueix el que hi ha a la pantalla en puntets braille i que pot llegir amb els dits. Un reportatge que ha fet la nostra companya Tina Forest. I el 20 de novembre es commemora el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco, moment en què es va començar avançant la recuperació de les llibertats democràtiques. Per commemorar aquesta efemèride, l'Ajuntament presenta el programa 50 anys de drets i llibertats, que recull 15 activitats que es desenvoluparan entre octubre i desembre.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Interessant destacar un accident a l'ús de la Trinitat, a les 58, per enllaçar amb la Ronda de Dalt. Provoca 4 km de cua, com dèiem, en aquestes 58, des de Montcada fins al ús de la Trinitat. D'entrada a Barcelona també es veu afectada de retruc la C33. A banda d'això, destacar que de l'autovia 2 hi ha dos carrers tallats a Sant Joan d'Espí, també d'entrada a Barcelona, per tasques d'investigació d'un accident. Això està provocant 3 quilòmetres de cua entre Santa Coloma de Cervelló i Sant Joan d'Espí a l'autovia 2 en direcció a Barcelona. A banda d'això, doncs, hi ha trànsit dens també a l'autopista T7 entre Barberà i Santa Perpètua en sentit sud, a la 60 d'Argentona en direcció a Mataró, també a la B23 per enllaçar amb l'autovia 2 a causa d'aquesta incidència que us comentàvem fa una estona, i a les rondes doncs, trànsit tens habitual en sentit Llobregat. De moment això és tot, estigui de trànsit, molt bona tarda.
Gràcies, Marta, bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El Col·legi de Farmacèutics de Catalunya ha distingit una sabadellenca amb la insígnia d'or. És el guardó que s'entrega quan s'arriba als 50 anys com a col·legiat. I, de fet, Anna Cruzafont fa molts més anys que es dedica a aquesta professió. Els seus pares ja eren farmacèutics i ella, amb 88 anys, assegura que no pensa jubilar-se. Anem a conèixer la seva història de la mà de l'Helena Molist.
Anna Cruzafont, moltes gràcies per rebre'ns. Com estàs?
Estic bé, estic molt bé, estic molt contenta perquè per l'edat que tinc em trobo molt bé i això doncs fa que estigui activa, que hagi de sortir de casa, que m'hagi d'arreglar, que hagi de sortir, o sigui que si no, quan et fas gran, el sofà tenta.
És la temptació màxima, potser.
La màxima, sí.
Fa una setmana, si no m'equivoco, va rebre la insígnia d'or.
La insígnia d'or, sí.
Què suposa per tu rebre aquest reconeixement?
Mira, ha sigut, per mi ha sigut molt important aquest, perquè ja saps que també sóc escriptora, jo a les tardes em dedico a escriure novel·la. Aleshores ja volia ser escriptora, no volia ser farmacèutica, però imagina't tu, els meus pares, tots dos farmacèutics, amb dos fills. En aquelles èpoques en els nostres pares hi tenia molt respecte, qualsevol els hi deia que no. Aleshores, sí, jo vaig començar la carrera de farmàcia, però és que em van començar a suspendre. Jo, com que a més havia tingut molt bones notes a l'escola i a tot arreu, vaig fer un baixón però d'aquells, i al final avorrida, perquè és que havia d'entendre, o sigui, la matèria, és que ni l'entenia la matèria. Jo ja volia ser escriptora des del començament, tenia la vocació de ser escriptora, però me la vaig com mig amagar i, en fi, i vaig penjar la carrera. La vaig penjar. Llavors vaig fer una carrera d'aquestes de 3 anys i tesina, que d'ajudanta, com si diguéssim, de psiquiatra, o sigui, com a infermera de psiquiatra, perquè m'agradava molt la psicologia. M'ha anat molt bé aquesta carrera, però llavors em vaig casar, em vaig enamorar i em vaig casar. Jo no em volia casar, ni volia tenir fills, volia ser com els nois que podien sortir, podien anar-se'n per veure món, i que a l'època ja em diràs tu. O sigui, aleshores jo vaig penjar la carrera i em vaig casar, em vaig enamorar i em vaig casar. I la vida em va portar, doncs, que al cap d'uns anys, 12, amb els 3 fills, vaig haver de tornar a agafar la carrera que tenia penjada i llançar-m'hi i acabar-la. I la vaig acabar. Per tant, aquest reconeixement és molt important, perquè a mi escriure m'agrada molt i no m'ha costat gens, però en canvi el que m'ha costat més és acabar la carrera.
Bueno, farmacèutica des de fa 50 anys.
50 anys col·legiada, sí.
50 anys col·legiada amb una farmàcia que, bueno, ara hi som ara mateix, sí. I no para d'entrar gent.
No, sí.
És un no parar.
És, bueno, perquè és una farmàcia, com era a l'època dels meus pares, una farmàcia de proximitat, és una farmàcia que els agrada a la gent perquè no és allò tan gran com si fos un súper, entens? Llavors aquí és quasi coneixem el nom de tots els que venen, coneixem els seus tractaments, els hi recordem coses i si hi ha, inclús si hi ha problemes més grossos, doncs entren aquí i parlem i tot això, i és clar. Això és molt important, perquè ara justament els metges pobres no tenen temps de res, ni de mirar-se malalt, doncs aleshores la farmàcia, doncs fem aquesta feina que jo penso que potser no és gaire valorada, però sí que és valorada pels que venen, pels nostres pacients. Uh-huh. És molt, molt valorada, i és clar, ja ens estimen molt. A més, les dones, ara la meva mare tenia homes, però jo vaig posar dones, i des de que som dones encara, vull dir, encara estan més contents.
Hi ha una mica més de tracte i de
sí,
tacte.
Sí, exacte, potser sí, no?
Acostumen
potser
a lligat.
Sí,
em parlaves de que els teus pares, els dos, eren farmacèutics. Com recordes tu la farmàcia de petita?
Bé, jo veia la mare que marxava de casa i ja no la veia fins que tornava al migdia i després tornava a marxar. Que nosaltres a casa vivíem com si fóssim una masia, o sigui, hi havia els avis també. I el meu pare, com que va veure el sacrifici que havien fet els meus avis per poder, perquè ells eren podíem dir que era una família pobra, per poder donar carrera, perquè veien que eren molt intel·ligent i això, i doncs a la que es va casar, doncs els va dir, res, jo no vull que aquí ja deixeu de treballar i viviu amb nosaltres. Però és que els pares, els avis encara eren molt joves. I nosaltres ens vam pujar com si diguéssim, doncs els avis. I és que allò estava molt ben organitzat. Els avis ens portaven a nosaltres al col·legi, tot el que tu vulguis. L'avi, de vegades, com que era fuster i tot això, ajudava si s'havia de recar les coses de la farmàcia, anava a fer uns encàrrecs. I bueno, i encara continuava fent de fuster. O sigui que, bé, això és el que, clar, el ser tots ho vam fer.
Bueno, i el bé sí. Que ha anat també, no? Eh? Tens un bon record d'aquella època? D'aquella època,
sí,
en tens un bon
sí,
record?
Sí, tinc un bon record, sí, sí, sí. Sí, sí, però aleshores, és clar, la gent no sortia els diumenges aquí a Sabadell. Llavors, és clar, teníem els pares el diumenge. El diumenge sí que els teníem. Llavors els pares es dedicaven a nosaltres. A mi m'encantava que la mare em fes dibuixos i s'havien dibuixat tots dos bastant. I el meu germà, el meu pare, li dibuixava fòssils i li dibuixava animals, i la meva mare em copiava els dibuixos de la Lola, no, de la com se diu, de la Llimona, Mercè Llimona.
Déu-n'hi-do, vas estar molt entretinguts.
Estava molt entretinguts.
Anem parlant del teu pare, pare. El teu pare és el del Museu de Paleontologia. Sí, això sí. Potser la gent no ho sap.
Home, ara potser no ho sap.
Bueno, clar, aleshores...
Però aleshores, no, i fa... o sigui, cap allà, l'època dels 50, 60, 60 i pico, 70, el pare aquí, doncs, bueno, tothom anava a l'institut, tothom hi anava. Ell era el que explicava, feia la visita, ell... Els nanos d'aquí Sabadell, em sembla que no hi havia cap nano que no sapigués que era un fòssil. Hi havia molta, molta, molta febre. Mm-hmm. Llavors, quan va començar a explicar, doncs, el que era l'evolució de les espècies, que va tenir molts problemes amb l'Església, a vegades havia d'anar a fer conferències amb un capellà. Però el que passa que va conèixer un jesuïta de Sant Cugat, que també era evolucionista i era el que el vigilava, però és que ell també ho era.
Vigila el discurs una miqueta, et deixo xerrar, però la teva i vigila.
Jo mateix, jo mateix. Sí.
Clar, per qui no ho sàpiga, estem a la plaça del Mercat on hi ha aquesta farmàcia i, evidentment, si mires el rètol, Crusafont, Crusafont, potser sí. Fas el clic, però a vegades potser no, la gent no hi cau. El teu pare també era un dels poques persones que podia fer anàlisis de sang a Sabadell.
Sí, bueno, només, és que només eren dos analistes. Ja dic, ell era, o sigui, un dormia a Bellaterra i el pare era el que estava aquí a Sabadell i tocaven molt les urgències. I llavors una urgència significava, no, una urgència, qualsevol analítica, vull dir, significava una tarda de feina.
Una analítica. Com ha canviat, tot?
Una analítica, sí. A més, clar, imagina't tu amb un ull mirar on estan els microbis i l'altra mà, i amb la mà feia uns dibuixos, com que no podia veure-ho, era com un quadrat, un altre quadrat i una creu. I això eren 10. Eren 10 linfocits o que, bueno, tots aquests...
Termes.
Aquests termes, sí. I jo alguna vegada hi anava, li feia companyia i anava sentint això que anava dient... I llavors, si jo hi era, doncs anava cantant i jo anava fent el...
Sí. Vale, és a ser ajudant.
Bueno, de tant en tant.
De tant en tant.
Era molt joveneta, molt petita.
Des d'aquesta farmàcia i els seus grans vitralls heu vist com ha canviat Sabadell.
Sí, i tant, i tant.
Com ha canviat Sabadell, una persona que té 88 anys?
Bé, jo penso que vam passar una mala època. O sigui, quan va deixar de ser aquella ciutat industrial que hauria pogut ser preciosa, perquè a més el terreny tot és pla, hauria pogut ser continuar siguent una ciutat anglesa, perquè era una ciutat anglesa, tot eren cases. Aleshores, esclar, tenia el seu, amb les seves xumeneies i tot això, tenia el seu encant. Nosaltres estàvem acostumats a una ciutat grisa i que se sentien el soroll dels telers, però bueno, era com Manchester, vull dir, com Manchester, Anglaterra, vull dir que, clar, jo recordo, tinc una certa nostàlgia d'aquella imatge de Sabadell, que era molt grisa. Després va venir una època de començar tota la desgràcia d'aixecar pisos i aixecar pisos. Llavors sí que va passar una temporada que a mi em feia venien ganes de plorar, perquè vull dir, esclar, jo ho havia vist d'una altra manera, tot i que era una ciutat que no era rica. Jo penso que ara últimament, després del Ferrés, que vam tenir un alcalde fantàstic, i que va plantar arbres.
Sí.
I esclar, si tenim tota aquesta verdor que tenim ara, si tenim el Parc Catalunya i si tenim tot el que tenim, doncs és gràcies a ell. I jo penso que ara ja és més maca, ara ja m'agrada més. S'ha guanyat molt espai, es veu molt àmplia, saps? I esclar, els arbres han tapat una mica tota la diferència de les façanes i es veu... A mi ara ja m'agrada més, m'he reconciliat.
Sí. Parlem una mica de la farmàcia, perquè tu t'has retirat, jubilat, tot i que estàs jubilada activa
sí.
Que en diem, perquè ara explicarem la teva rutina de cada dia, perquè
sí,
déu-n'hi-do,
sí.
Amb qui ha agafat el relleu a la farmàcia? Perquè la farmàcia segueix funcionant a tot drap.
Sí, sí, bueno, ha agafat el relleu, després si vols te la presentaré, la farmacèutica substituta. Esclar, jo per exemple puc anar-me'n de viatge uns quants dies, ella és el responsable total de la farmàcia, de lo que és portar la farmàcia, jo sóc responsable de l'actitud de ser titular i de que les coses vagin bé, però qui és responsable de tot el que significa farmàcia, o sigui, fer les compres als laboratoris i tot això, llavors cada vegada que hi ha un laboratori nou, per exemple, doncs ella ve aquí, ho discutim, ho parlem, vull dir, jo vaig seguint, i esclar, jo porto el més antipàtic, que és l'administració, evidentment.
El més avorrit.
El més avorrit, sí, la part més lleig, com si dius.
Sempre hi ha una part fosca a tot arreu.
Esclar, llavors des d'aquí, com que els veig, els que em coneixen molt, i d'això, doncs, sento la veu, també ja surto, hola, com estàs, i com anem, i què et trobes millor, i, bueno, és això, és una mica això. Hi ha un bon equip aquí, estem molt, molt unides, molt bé.
Parlem de la teva jubilació activa, 88 sí. anys, cap mena de necessitat de frenar, perquè a més també escrius.
Sí,
com reparteixes el teu dia? Aviam, explica'ns una mica com va, que segurament ets més activa que la majoria de joves d'avui en dia.
Bueno, primer de tot tinc 88 anys.
Perquè quedi clar.
Que quedi clar, i a més em fa molta il·lusió dir-ho, no m'importa gens. A veure, jo va haver un moment que vaig començar a pensar en això, en la jubilació, quan encara tenia temps d'organitzar-me. Aleshores, doncs, vaig fer això, vaig posar la farmacèutica que hi ha ara. I llavors vaig pensar, llavors encara no m'havia posat a escriure, em vaig posar a escriure molt gran, quan vaig poder. O sigui, quan ja llavors ja tenia això organitzat, vaig pensar, doncs ara tens les tardes lliures. O sigui, jo a més tinc una, jo he vist molt a prop aquí, o sigui, si hi ha alguna cosa que hagués de venir d'urgències, però ella és la que, ja dic, em substitueix. Ah, què és això de la jubilació activa? Però si tu tens persones aquí fixes i que tu pagues un parell o tres de persones fixes, doncs llavors et permeten doncs, que si de cobrar una misèria, però de cobrar la pensió, que això a mi m'és igual, però continuar aquí. I jo el que volia fer és estar activa en aquest sentit, perquè és que escriure'm a treballar a casa, quedar-me a casa i ara allò del sofà, vull dir que, bueno, saps? I per tant, això m'obliga doncs a venir aquí a tocar de peus a terra, i aleshores quan arribo a casa és que, ostres, ara també vaig dir no vull fer la feina de casa, ja n'he fet a prou, i també he posat una persona a casa que em fa tota la feina de casa, i aleshores arribo a casa i ja tota la tarda ja és per mi.
Per escriure.
Per escriure. I això va començar l'any 2002. Vaig començar a escriure l'any 2002. Novel·la.
Se'n penedeix de no haver-se pogut dedicar a l'escriptura plenament?
No és un penediment molt gros, no. Però el que sí que tinc les idees clares en el sentit de que d'acord, la meva mare era molt pragmàtica i, esclar, deia, escolta'm, estudia la carrera, tindràs la farmàcia, podràs escriure quan et vulguis i et donis la gana. Molt bé. No, no és això. O sigui, si tu tens una vocació com la que tenia jo... No, perquè, esclar, jo ara trobo a faltar anys per poder... Si, o sigui, si en aquests anys que m'he dedicat des de l'any 2002 fins ara, doncs he tingut la sort doncs, que m'han publicat i això, doncs jo penso que hauries fet si haguessis dedicat només a això, saps? O sigui, jo penso que hauria pogut fer molt més. Però, bueno, tampoc és un drama, eh? Vull dir, jo he pogut fer, la qüestió és que em dono gràcies a mi mateixa de que m'ho he espavilat, i he tingut la sort doncs, de que ho dec fer una mica bé perquè de seguida vaig trobar una agent literària doncs, que li va semblar que escrivia bé i que encara la tinc.
Per acabar, plans de futur.
Plans de futur? No en tinc de futur ja. Jo ara tinc un present, eh? Llavors tinc la maleta feta. Jo sempre dic que ara aquest temps que tinc, que me l'han regalat, me l'han regalat, doncs estic com al pati, saps? Del col·le. I un dia tocaran la campana. I quan toqui la campana agafaré la maleta i me n'aniré. Així, vull dir que ja ho sé. Però això, cada dia, quan ets gran com jo, doncs vius, el vius molt, molt, molt. És això, no és cap cosa important. Vull dir que sí... 88 anys, però has comptat i penses en la mort i penses pràcticament cada dia. Mm-hmm. Aleshores, doncs jo la tinc molt assumida. I com que sé que allò que diuen, no, que viu més el que piula que el que xiula, entens el que vull dir? Mm-hmm. Doncs esclar, jo sé que vull dir, pots tenir doncs, un vessament cerebral, pots tenir un accident d'aquests, jo estic molt bé, estic fatal, estic perfecta, vull dir, de físic. I fer molta muntanya, també. Fer
sí,
molta
seria
muntanya.
La recomanació, quina seria? Per bé, arribar doncs, als 88 doncs, sí. Amb aquesta jubilació activa?
Bé, primer de tot això, no seure a sofàs i després agafar... Jo penso que hi ha una cosa molt important que és acceptar els reptes de la vida. O sigui, no rebutjar-los. O sigui, el millor no t'hi veus encara, però dius, bueno, doncs si no em surt bé, no em sortirà bé, ja està. Però jo no el rebutjaré. O sigui, anar agafant tot allò que de tant en tant et surt en el camí, i així doncs vas agafant confiança en tu mateixa. Jo de jove, amb aquell desastre que vaig fer que em van suspendre, vaig fer un baixón que em sentia però com un cuc, i mica en mica doncs a mesura d'anar guanyant doncs coses que tu t'has posat, has agafat el repte i mira, t'ha sortit bé i dius, doncs mira, això que em pensava que no podia fer ho puc fer.
És la vida.
Sí.
Anna, moltíssimes gràcies per atendre's i per rebre'ns. Que
vagi molt bé. A vosaltres, a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui al nostre espai dedicat a la salut i al benestar descobrirem una disciplina que combina moviment, respiració i suspensió per transformar cos i ment, el ioga aeri. En parlarem amb la Marta Ortells Nicolau, instructora i alumna de ioga multidisciplinar, que actualment centra el seu projecte Maornik Yoga en el ioga aeri i el ioga aeri restauratiu. Una pràctica que no només aporta força i flexibilitat, sinó que també ajuda a alliberar tensions, millorar la postura i trobar calma enmig del ritme quotidià. Tot això juntament amb la nostra companya, l'Anna Clarà, des de Badalona. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Marta Ortells. Què tal, Marta? Com estàs?
Hola, bona tarda. Molt bé.
Com vas descobrir el ioga i quan vas sentir que volies dedicar-te també a ensenyar-lo?
Doncs mira, la primera vegada que jo vaig tenir contacte amb el ioga diria que fa uns 20 anys. Jo estava de viatge amb uns amics i un d'ells era americà de San Francisco. I quan ens vam llevar al matí ens va dir: «Vols, vaig a fer uns estiraments que he après a una classe de ioga». I va començar a fer el guerrer 1, el guerrer 2, i jo pensava: ostres, aquests americans com són, no? Què fan? I allà va ser la primera vegada que jo diria que vaig tenir contacte jo personalment amb una sessió de ioga.
I actualment estàs especialitzada en ioga aeri. Ens pots explicar què és exactament?
El ioga aeri és una modalitat de ioga que utilitza el suport d'una hamaca o d'una tela, d'un material molt agradable, és punt de seda, i el que fa aquesta tela és que ens permet fer postures amb suspensió. Sí, ens podem penjar amb la tela a nivell dels malucs, aleshores tenim decompressió de la columna vertebral, i és molt indicat per donar espai entre les vèrtebres, perquè del dia a dia sempre portem com aquesta pressió de la gravetat, i les vèrtebres se'ns van ajuntant, i això ens permet posar-nos durant una estona boca avall, i la veritat és que se sent molt agradable.
Alliberador, no?
Molt alliberador, sobretot. Jo vaig començar perquè tenia una condició que es diu escoliosis, i a mi la veritat és que m'ha ajudat molt a alinear la meva columna.
Molta gent coneix el ioga tradicional, no? Però el ioga aeri no és tan conegut avui dia. Quina és la principal diferència entre un i l'altre?
El ioga aeri, tal com el coneixem avui en dia, no té tants anys. Neix cap a l'any 2000 i el va inventar un americà que fusionava dansa, acrobàcia, ioga, pilates. I bàsicament amb el que es diferencia amb el ioga tradicional, com comentàvem abans, és amb gràcies al suport d'aquesta tela, doncs pots fer postures tant jugant amb la ingravidesa com també jugant amb la força, perquè has d'aixecar tot el pes del teu cos, en depèn de quines postures.
Clar.
I això el fa doncs molt més versàtil que el ioga a terra.
Tu també, bueno, el centre ofereix la modalitat de ioga aeri restauratiu. Què té de diferent respecte al ioga aeri actiu?
Exacte, el ioga aeri seria considerat yang o actiu, i el ioga aeri restauratiu seria considerat un ioga més yin o més passiu. El que fem és treballar amb la tela a 20 centímetres de terra, només amunt del genoll, i es busca la passivitat en les postures. Mantenim les postures uns 2-3 minuts i així aconseguim el que és treballar amb el teixit connectiu del cos, amb la fàscia, sí, que és com aquesta tela que ens recorre tot el cos. I és un ioga molt més relaxant, molt més d'introspecció, ens fa anar cap endins, més que cap enfora.
I per a qui recomanaries el ioga aeri restauratiu? És a dir, pot ser una bona opció per persones amb estrès o poca experiència?
Completament, sí, sí, sí. No necessàriament amb persones amb poca experiència, eh? Tinc alumnes amb molta experiència en ioga, però que troben en aquesta modalitat, aquesta vertent restaurativa, que en un ioga dinàmic potser la tens més a la part final de la relaxació, però durant la classe, com que és més exigent, es necessita com molta més energia. I en aquest tipus de ioga és també d'algunes postures som raptadores, perquè no estàs del tot còmode.
Clar.
I aleshores has de mantenir molt la teva calma, utilitzem molt la respiració, però és un ioga que ens porta molt a conèixer-nos de fora endins.
I quins diries que són els beneficis físics que pot notar algú que practiqui el ioga aeri?
Doncs augmenta la força, augmenta la flexibilitat, augmenta la propriocepció, que és aquesta concepció que tenim del cos sense haver de mirar. Augmenta també, a banda, hem dit, la força, la flexibilitat, la propiocepció, i també ens connecta molt amb aquesta nena interior que totes tenim i que a vegades oblidem, no?
Ens hem oblidat. És a dir, a nivell emocional això també afecta.
Clar, és que ens hem oblidat d'aquesta part del joc a la vida, no? I la veritat és que aquest tipus de ioga, totes aquestes postures de gronxar-te, de quedar boca avall, et desperten també certes...
Et teletransporten.
Et teletransporten quan eres petita i també t'ajuden a superar. Jo sempre dic que al canviar la mirada, al canviar la forma com tu veus les coses que tu veus sembla que també canvien. Mm-hmm. No? I és això, aquesta màgia que ens aporta el ioga aeri de donar-nos l'oportunitat de capgirar-ho tot.
I quins diries que són els mites o pors més habituals que et trobes amb persones que volen provar el ioga aeri per primera vegada?
Mira, la majoria de dones el que em diuen és no tinc força. Sí, això és molt comú, no tinc força.
Clar, perquè al final és treballar amb el teu propi pes.
Uh-huh, exacte. I jo les animo sempre, si no tens força, precisament vine a provar i vine a treballar aquesta força d'una manera amable, perquè aquí no agafem peses, no treballem amb un pes diferent al teu. Tu el que hauràs de pujar és la teva cama, el teu braç.
Per tant, algú que no té gaire força o flexibilitat pot començar igualment.
Absolutament, sí, sí. Desgraciadament estem acostumades a veure aquest ioga que es veu a les xarxes socials, on ens agrada penjar les postures que ens queden boniques, però el ioga és molt més que això, i de fet és lo bonic de la pràctica del ioga. És una pràctica íntima, una pràctica que cadascú segueix el seu ritme, i hi ha una frase bonica que diu: el ioga et deixa veure qui ets quan arribes a la postura i quan surts de la postura. És tot un viatge i cadascú té el seu procés.
Mm-hmm. I quina importància en tot aquest món tenen la respiració i la connexió interior dins de les teves classes?
És la part més important, sí. A mi m'agrada començar la classe amb un pranayama, que vol dir tècniques de respiració. Prana és aquesta energia vital que respirem en forma d'aire, que és el que ens porta la vitalitat per viure. Jo dedico 15 minuts sempre a l'inici de la sessió a fer tècniques només de respiració, perquè ens ajuden a arribar a la sala a poc, a deixar tot el que has fet durant el dia fora de la sala i a trobar el teu espai perquè després la pràctica la facis de manera més conscient.
I els teus alumnes t'han comentat o han notat canvis en la postura i l'esquena?
Sí. Sí, sí. Això és el que més comenten, eh? Que ens noten una postura com més flexibles, noten la columna més recta, gent que em venia amb dolors de lumbars o amb dolències com les que jo tenia, com escoliosis, i han aconseguit reduir molt el grau de dolor. També el que em comenten és que es noten les cervicals molt alliberades, el rang de moviment de les articulacions guanya moltíssim.
Jo crec que ens aniria bé amb molta gent de la que ens està escoltant practicar això, perquè a nivell de cervicals...
Exacte, del que més patim, sí. Sobretot ara que treballem tant amb feines assegudes i és a nivell de cervical i se'ns va posant aquesta mala postura que se'ns van portant les espatlles endavant.
Sí. Sí. I et vull preguntar si també adaptes sessions quan tens alumnes amb necessitats o limitacions físiques concretes.
Sí, sobretot el ioga aeri restauratiu està molt pensat per això. Utilitzem el suport de la tela, però també utilitzem blocs, utilitzem mantes, utilitzem bolsters, que són uns coixins, i amb tots aquests elements anem adaptant el nivell de la pràctica a cada participant. A més, al meu estudi només hi caben 6 persones, només tinc 6 teles, amb la qual el tracte és molt personalitzat.
A part de la pràctica a l'estudi, dones eines perquè la gent pugui integrar el ioga aeri en la seva vida diària?
Bé, per poder practicar ioga aeri has de tenir, primer de tot, el material. Sí, jo he ajudat a diverses alumnes a que tinguin una tela a casa, els explico com es penja, algunes vegades els he venut jo, que a vegades em venc.
Perquè, una pregunta, la tela ha de ser específica d'algun material en concret?
Sí.
No serveix qualsevol tela?
No serveix un llençol, perquè no és elàstic, sí? I aquesta tela de punt de seda és molt suau i és una mica elàstica a lo ample, però no és elàstica a lo llarg. Mm-hmm. I sí, sí, és una tela especial d'un material molt, molt agradable, perquè les postures també són intenses, de vegades pots notar la rossadura de la tela, aleshores qualsevol tela no ens serviria.
Clar, faria mal. Mm. I quina és la relació que està... Ja ens has comentat que són grups reduïts, per tant tens un tracte molt personal. Quina relació estableixes amb els teus alumnes? També tu aprens d'ells?
Cada dia, sí. Jo sempre dic que som com una petita família. A mi m'agrada sempre començar les classes donant-los la benvinguda i preguntar-los com es troben, com se senten, per deixar-los aquesta llavor a poc, de que vagin aprenent, de que vagin connectant amb tenir aquesta habilitat de poder descriure en tot moment com estem, què necessitem per estar millor, no? I clar, elles m'expliquen com es troben i ara ja fa anys que practiquem juntes i sí, sí, evidentment l'aprenentatge és bidireccional.
Mm-hmm. I a nivell personal, què t'aporta el ioga aeri que no t'hagin aportat altres disciplines?
Jo sóc un amant del ioga en general. Em vaig especialitzar amb el ioga aeri perquè, com he comentat a l'inici, jo vaig tenir aquesta condició de l'escoliosi de l'esquena. A mi em va ajudar moltíssim i aleshores jo vaig connectar molt amb aquest tipus de ioga i a mi sempre m'ha agradat estar boca avall. A vegades a les classes els hi poso una mica més de creativitat i d'imaginació i les mesclo amb dansa, les mesclo amb una mica d'acrobàcia. I sempre m'ha agradat aquest ioga més lliure i no tan pactat o tan pautat, disculpa, com podria ser una altra modalitat de ioga que se segueixen sèries i sempre són les mateixes.
I hi ha alguna experiència o algun testimoni d'algun alumne que t'hagi marcat especialment?
Els testimonis que més m'arriben són els que em parlen del benestar interior que elles assoleixen després de la pràctica. I sí, recordo diverses persones que m'han vingut a dir moltíssimes gràcies, avui he acabat la classe, he tingut un dia molt dolent i has fet que tot giri 360 graus i no sé com agrair-t'ho perquè ara em sento contenta amb mi mateixa quan abans em sentia miserable, per exemple, no? I això no té preu.
I quins consells donaries a algú que ens està escoltant ara mateix i vol fer la seva primera classe?
Que vingui ja,
que
no s'ho pensi i que sobretot entengui que el ioga és una disciplina completament individual en el sentit de que tu tindràs el teu camí del ioga i nosaltres les instructores estem per acompanyar en aquest camí, per guiar, però que és una experiència completament personal i màgica.
I per acabar, Marta, quina és la teva filosofia de vida que intentes transmetre a través del ioga?
A mi sempre el que m'agrada dir o m'agrada actuar així és des d'una calma interior, és a dir, vivim en un món on tot va ràpid i a mi m'agrada transmetre ja des de la manera de parlar, intentar parlar pausadament, de que no hi ha pressa per arribar enlloc, perquè on has d'arribar és a tu mateixa, no hi ha res a fora que hagis d'anar a buscar, i això ho sé de primera mà, que quan era més jove sempre anava buscant en fora, i un dia em vaig sentir buida i vaig sentir que aquesta fam de buscar no s'acabava mai. Quan aconseguia una cosa em volia una altra i no parava. I vaig dir, algo estic fent malament aquí, m'estic confonent. I realment jo vaig passar un episodi russant la depressió i a mi em va salvar el ioga, sempre ho diré. I quan jo vaig sortir d'aquell episodi fosc, vaig dir, jo vull ajudar la gent que es pugui sentir en una situació semblant a que vegi que hi ha llum i que la llum la tenim dins.
I això és el que fas a Espai Maòrnic, justament.
Exacte.
Molt bé, doncs Marta Ortells Nicolau, instructora i alumna de ioga multidisciplinar, moltíssimes gràcies per passar-te pel Connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies, Anna.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Hola, connectats. Soc l'Alba i us porto una proposta gastronòmica per si teniu ganes de sortir de les vostres ciutats, però tampoc sense anar massa lluny. És la Fira del Vi que fan a Rubí, que ja fa un grapat d'anys que se celebra i que durant tota aquesta setmana ofereix activitats al voltant de la viticultura. Hi ha diferents tastos, diferents tallers, activitats, però jo us diria que el plat fort és el cap de setmana, quan es faci la Fira del Vi, que es farà al celler, i on es poden tastar els vins guanyadors dels Premis Vinari d'aquest any. A més, també podeu fer algun tastet gastronòmic amb les paradetes que es posen al mateix espai, i si feu un bon vermut i passar un bon cap de setmana. En definitiva, que si sou amants del bon vi i del bon menjar, jo de vosaltres no m'ho perdria. Salut!
Connectats amb Carme Reverte.
Hay pistola que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque ya hay olas en este mar que tú ves en calma. Tú eres el pez que muerde mi cola, yo soy un pájaro y tú la rama. Estamos a solas, tartamudeo y no son todas. Yo nunca miento por la mañana, ando tal loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, yo soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo, y un angelito que me dice que tú reza, a quien le hago caso de los dos. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Recapacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas 10 cervezas. No sé si me incitas o me incito yo por naturaleza. Niña, lo que se da no se quita, y lo que te quitas ahí se queda, morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo, búscame un adjetivo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío engaño y
con los años me hago más lento.
Cariño,
tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas el frío engaño y con los años me hago más lento.
Cada tarda, de 4 a 6,
Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur, quan més vell més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben torrat. Riu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. Ampolles i anys, i a siseta encara aguantava, dormint la mona a la vora del Ter, però ell mai no s'hi tirava. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt, i en l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. Sempre deia que la matinada es mataria, però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt, i en l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà.
I quan veig la llum de l'alba, se'm treu les ganes de marxar. Potser que avui no em suïcidi, potser ho deixi fins demà.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Aquest cap de setmana a Sabadell se celebra la Fira del Llibre Feminista amb l'objectiu d'utilitzar la cultura per millorar la societat. A través d'autores, textos i taules rodones, l'organització pretén despertar la consciència feminista a tots els visitants. Anem a conèixer tots els detalls amb Helena Molist.
Exacte, a Sabadell aquest cap de setmana, aquest dissabte, tenim la Fira del Llibre Feminista, una fira que és la seva 8a edició, i no en vull parlar jo sola, sinó que en vull parlar amb la Carla Bausà, una de les organitzadores. Carla, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, torna la Fira del Llibre Feminista a Sabadell, 2 anys d'aturada. Torneu amb força. Com és que heu decidit aquest 2025 tornar-la a organitzar?
Doncs mira, després d'un parell d'anys de pausa, hem decidit tornar a organitzar la Fira del Llibre Feminista de Sabadell, i no és ni més ni menys que la 8a edició aquest any, perquè creiem que l'ocasió s'ho mereix, i la veritat és que aquest any venim amb més força que mai. Hi ha més editorials, més llibreries i més col·lectius organitzadors. Llavors, amb molta il·lusió, la veritat.
Comencem per les editorials. Bueno, de fet, explica'm una mica com serà aquesta fira. És a la plaça Doctor Robert, si ho tinc ben entès. Què ens hem d'imaginar? Com una mena de fira del llibre amb paradetes?
Això mateix. Serà el 25 d'octubre a la plaça Doctor Robert, de 10 del matí a 9 de la nit. Llavors, durant tot el dia hi haurà parades en diferents editorials, i vull dir que es podrà anar caminant i remenant els llibres, parlant amb les editores, un contacte potser més directe que normalment no tenim amb les editorials i amb les llibreries, i paral·lelament hi haurà activitats que aniran transcorrent al llarg del dia.
Parlem una mica d'aquestes activitats. L'activitat comença la primera a 11:15.
Això mateix.
Què farem?
La primera activitat serà una ruta històrica amb l'historiador Llorenç Genescà, i amb ell farem una ruta en clau feminista pels diferents edificis històrics del centre de Sabadell, i on explicarà el paper de determinades dones vinculades a aquests edificis.
Uh-huh. Entenc que les activitats són gratuïtes?
Sí, totes són gratuïtes. Sí.
Ah, perfecte. A les 11 tenim Contacontes amb la Berta Poblet, que crec que aquest s'explica una mica per si sol en què consisteix. A les 12, presentació d'un llibre. Quin?
És el llibre Resistir la culpabilització, que està editat per Tigre de Paper, i en aquest cas comptarem amb la presència d'Anna Lluch, que és la traductora. Llavors parlarem amb ella sobre aquest com malestar quotidià, no?, que és la culpa. I bueno, reflexionarem sobre com la culpa pot ser un mecanisme social i col·lectiu de control, no?, i com afecta especialment a les dones, tant des de la maternitat com des de la feina, i els diferents aspectes on aquesta culpa o aquesta veu interior ens controla.
Perfecte. Després passarem un vermut i un dinar popular, obert a tothom.
Sí.
Perfecte. A la tarda, més activitats o una mica més de calma?
Bueno, a les 4 farem un concert de sobretaula amb Patorrat, que és un grup format per 3 joves que fan versions de cançons. És un format així de guitarra, veu, així de sobretaula, amable i, bueno, i divertit. Per després ja passar a la següent xerrada de la tarda, que és a les 6 de la tarda, on hi haurà una entrevista sobre distòpies feministes amb Karen Madrid, que és la persona que entrevistarà a Inés MacPherson i a Laura Huerga, que són, bueno, no sé si les coneixes, dues referents indiscutibles.
No les tinc controlades,
de la ciència-ficció.
Hosti, molt bé, aquesta sí que no les tenia controlada, veus?
No? Bueno, jo soc superfan, llavors no puc fer altra cosa que parlar bé d'elles. La Inés MacPherson és una escriptora que, bueno, dins dels seus temes principals de la seva obra és la ciència-ficció feminista i la fantasia, i la Laura Huerga també és escriptora, però sobretot és coneguda per ser l'editora de Raig Verd, que, bueno, és una editorial que, entre altres autores, ha publicat en català a Úrsula Caleguin.
Uh-huh. Sí, llavors, bueno, debatrem
amb ella sobre això, sobre el paper de la ciència-ficció feminista i el paper que juga, pues, en imaginar distopies feministes a l'hora de construir nous imaginaris.
Déu-n'hi-do, teca bona aquesta fira.
Sí, la de les 6 de la tarda, bueno, les dues, tant les de les 12 del migdia com les de les 6 de la tarda seran superinteressants. Animo a tothom a venir, la veritat.
Fi de festes amb Bruixes del Nord.
Això mateix, amb Bruixes del Nord, perquè com t'he comentat, aquest any són més col·lectius que organitzem. Les anteriors edicions era Justa Revolta, les que era principalment el col·lectiu organitzador, i aquest any organitzem Justa Revolta, el casal del Can Capablanca, Arran, el casal del Tallaret, Dones de la Pa i Bruixes del Nord.
quin, per triar, per exemple, les editorials o les llibreries, quins criteris hi ha? És a dir, com ho heu volgut enfocar?
Les llibreries, sobretot, que siguin del món local, és a dir, doncs s'ha contactat amb les llibreries de Sabadell per donar-los un espai i per potenciar aquests espais que són supernecessaris enfront d'altres models de llibreries que són merament lucratius i econòmics i no tant la llibreria com l'entenem nosaltres. I a nivell de les editorials buscàvem que fossin de temàtiques concretes, és a dir, de que promoguin idees com doncs, el feminisme, la lluita de classes, l'economia social i solidària, com, bueno, una mica com tot aquest imaginari que per nosaltres són com les nostres lluites quotidianes amb què volem com compartir, que sigui com aquest espai de trobada i de divulgació d'idees.
Comentàvem al principi que fa 2 anys doncs, que heu fet una petita aturada d'aquesta Fira del Llibre Feminista de Sabadell i explicaves que el context no, una mica us ha portat a tornar.
Bueno, bàsicament el Covid, no en Miquel, és a dir, el Covid ha fet molt mal, llavors crec que sí, bueno, va ser un moment en què no es podien fer no, actes amb gent i això va suposar pues, doncs, deixar de fer la fira, però realment, bueno, és això, ja portàvem 7 edicions abans, és un acte superxulo que funciona molt, com et deia, no, un punt de trobada d'idees, de textos, d'autores, de gent que passa i ve, llavors és molt interessant i és molt interessant que passin coses així a Sabadell, no? Perquè a Barcelona hi ha moltes fires, hi ha o sigui, la literal, no? Principalment amb qui ens imaginem, però han de passar coses així a Sabadell també, que puguis caminar i trobar-te això.
Aquí està oberta aquesta fira, perquè molta gent sentirà Fira del Llibre Feminista i ja, bueno, ens atabalarem una mica. Oberta a tothom, per l'amor de Déu, no?
A veure, és obert a tothom, el que és veritat, que òbviament la fira, doncs, com t'he comentat, no? És obert a tothom perquè volem que el feminisme arribi a tothom.
Mm-hmm.
Però
exacte.
L'eix central de la fira és el feminisme de classe. I en aquest sentit, doncs, bueno, doncs aquesta, la temàtica d'enguany és sobre l'antifeixisme, perquè bueno, l'extrema dreta està buscant un lloc en aquesta ciutat. Uh-huh. Podem veure ahir mateix que vam haver-hi una suposada reunió veïnal de Vox al barri de Campoamor, on bueno, van intentar difondre odi davant d'una escola de primària. Llavors, bueno, la fira del llibre feminista, doncs és això, és feminisme de classe, és antifeixisme i és, òbviament, obert a tothom en aquests termes.
De quina hora podem venir?
Començarem a les 10 del matí i és això, les parades estan com tota l'estona, llavors com tota l'estona podreu remenar llibres i mirar, i l'últim acte és a les 8, llavors sóc a les 9, suposo que ja tancarem, o sigui, de 10 a 9, tot el dia sense interrupcions.
Perfecte, doncs ja tenim plan per aquest 25 d'octubre, aquest dissabte, si no vaig mal errada, Fira del Llibre Feminista Sabadell. Carla, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que sigui un èxit, com ha sigut sempre des de l'inici.
Això mateix, ho esperem.
Doncs ara sí que arriba el moment de dir-vos adéu, de tancar la paradeta just fins demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Aquí s'acaba l'edició de dimarts del Connectats. Demà més, per tant, aprofiteu i acabeu de gaudir del que resta de jornada. Gràcies a tots.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Uma Hidra i Àlex Fernández són dos joves santcugatencs que dominen el patinatge artístic en línia freestyle estatal i somien que aquesta modalitat esportiva esdevingui olímpica. Hidra, de 17 anys, i Fernández, de 16, competeixen amb l'equip Secret Spot de Canovelles des de fa pràcticament 10 anys. Els dos patinadors es van iniciar de manera conjunta en aquesta especialitat i voldrien més espais per la pràctica d'aquest esport a la seva ciutat. De fet, Sant Cugat disposa d'un skatepark a la Pollancreda, on Uma i Àlex venen a entrenar-se i, tot i que normalment van fins a Canovelles per practicar al seu club. Tots dos creuen que s'hauria de potenciar els equipaments a la ciutat per practicar aquest esport. Els alcaldes de Junts, entre ells l'alcalde Josep Maria Vallès, han expressat la preocupació pel, diuen, bloqueig del PSOE a les lleis contra la multireincidència i les ocupacions delinqüencials. En la reunió que han mantingut aquest dilluns a Brussel·les, han expressat aquest parer amb els responsables del partit. Aquesta trobada ha reunit representants de l'espai municipalista de la formació amb el president Carles Puigdemont, el secretari general Jordi Turull i el responsable de política municipal Joan Ramon Casals. La reunió ha servit, segons indiquen fonts del partit, per abordar temes relacionats amb les polítiques d'habitatge, el català, la sanitat, l'educació o les infraestructures, entre d'altres. I un reportatge que us recomanem des del 91.5 de la FM. Doneu un cop d'ull a cugat.cat perquè llegir una paraula Això ho fem amb els ulls, però la Nina, en canvi, ho fa amb els dits. A l'Institut Arnau Cadell, mentre els companys passen pàgines de llibres o miren la pantalla del portàtil, ella carona una petita franja metàl·lica que sembla sortida d'un laboratori futurista, una línia braille electrònica. Cada lletra és un relleu, és una vibració mínima i cada frase una victòria silenciosa. La Nina té baixa visió i estudia com qualsevol altre adolescent amb un ordinador amb el programari JOS, que li llegeix els textos, un teclat adaptat i un dispositiu que tradueix el que hi ha a la pantalla en puntets braille i que pot llegir amb els dits. Un reportatge que ha fet la nostra companya Tina Forest. I el 20 de novembre es commemora el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco, moment en què es va començar avançant la recuperació de les llibertats democràtiques. Per commemorar aquesta efemèride, l'Ajuntament presenta el programa 50 anys de drets i llibertats, que recull 15 activitats que es desenvoluparan entre octubre i desembre.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries Dua Uli de Ràdio. Sergi Guiu, Anusson, bon dia.
Hola, bones.
Avui toque estrenes. Segona quinzena d'octubre, abans, però actualitat, no sé si en teniu.
No, he vist Monstruos i... Uf, però uf de veritat, eh?
De dolenta?
Sí.
A la tercera anà la vençuda.
Pues es veu que han renovat per una quarta.
Ah, sí?
Sí. Era interessant el villano aquest d'aquesta temporada perquè és Ed Gein, el villano que, o sigui, l'assassí en sèrie real que va, bàsicament, inspirar el cinema de terror, com, per exemple, podria ser Psicosis d'Albert Hitchcock, per exemple. Pues bé, la sèrie s'hi recrea molt amb la seva, amb el seu impacte i amb tot el que li atribuïm a Ed Gein sense que hagi fet. I al mateix temps la mateixa sèrie fa el mateix, per tant, no sé si m'estàs tractant de tonto o no sé si m'estàs fent... Me dóna la sensació de que he perdut una mica el temps veient aquesta sèrie. A més, també penso que s'hi recreen molt amb tot lo desagradable que va fer aquest senyor, que va ser molt i molt desagradable, ja us ho dic.
Vaja.
I s'hi recreen molt amb escena. Vull dir, sí, ja m'ha quedat clar que això és una escena de necrofilia, no cal que en diguin tres més. Vale.
Hi ha una cosa que sí que em va sortir a xarxes, no sé del tot si és veritat o no, ara estic veient que més d'un portal se n'han fet ressò, eh? Charlie Hunnam no ha cobrat res al voltant d'aquesta sèrie, tot el que tenia al contracte ha demanat que es derivés a les famílies de les víctimes.
O això ha estat a posteriori?
Això m'ha sortit aquesta setmana. Silenci a la ràdio.
Estava pensant perquè és que no, o sigui, he vist molta gent queixant-se d'aquesta sèrie i queixant-se precisament de que no li fa justícia a les víctimes perquè doncs distorsiona una mica el seu paper a la història d'Ed Gein, però clar, llavors no sé si hi ha hagut algun escàndol i això és una conseqüència de, saps? En plan...
Ah, no sé més. He fet de periodista horrible i he mirat un titular a TikTok.
Pel que fa a l'actualitat, la primera sèrie que repassem arriba a Netflix, temporada 3, La Diplomàtica.
Ambassador Catherine Wyler, Prime Minister Nicole Trowbridge.
Welcome.
Sir, it's an honor to meet you.
Honor to be met.
Someone is luring a strike force into the Persian Gulf.
The president is sending you to stop a war before it starts.
Not butter a crumpet.
Welcome to London, Ambassador Wyler.
Tell me how.
I'm the ambassador's wife.
My husband was an ambassador for a long time. This will be an adjustment.
You need to lean into the Cinderella thing.
Not doing this the way you would.
That's fine.
En aquesta tercera temporada de 8 capítols, l'ambaixadora Kate Wheeler viu un malson després d'haver acusat a la vicepresidenta dels Estats Units d'estar darrere d'un atac terrorista, contra un barc, contra un vaixell britànic, i admetre que ella mateixa està interessada a optar al lloc de vicepresidenta. Ara, ara que el president dels Estats Units ha mort, la vicepresidenta Grace Pence es converteix en la líder del món lliure.
Jo l'estic veient, bueno, jo l'he vist les dues primeres temporades, n'he parlat bastant bé aquí, està bé. És una sèrie a dia de política, a dia d'avui no n'hi ha com moltíssimes, la diplomàtica ara potser és la que ho està liderant una miqueta tot plegat, i està ben interpretada. A mi m'agrada molt més, el sentíem al tràiler, a qui fa d'actual parella de l'ambaixadora, que va ser ambaixador en el seu moment, i per mi fa un paper fantàstic, millor i tot pot ser que la pròpia protagonista.
Molt bé, la segona sèrie que repassem també arriba a Netflix, en aquest cas, però sense tràiler, perquè no el tenim, és Románticos Anónimos, una brillant xocolatera incapaç de mantenir contacte visual, coneix un hereu que no suporta el contacte físic, però d'alguna manera són immunes l'un amb l'altre.
No.
A veure,
no
aquest,
aquest
embarbussament...
No haurien de ser, no?
És a dir, un no pot mantenir la mirada a l'altre i l'altre no pot tocar-se per l'altre?
Exacte, sí.
No, pot ser...
Jo els aconsello que busquin d'altres...
Hobbies, perquè clar...
Sí. Bueno, hobbies no, relacions.
Que busquin, no, però que busquin hobbies per tapar tot això, perquè clar... bueno, no sé, en fi. Endavant.
És curiós, sí.
Sí. Una altra, en aquest cas arriba a Sky Showtime, és The Cop, A New Chapter.
Kto się jednak strzelał wczoraj wieczorem? Francuska dziwka, szycha z Ministerstwa Obrony i białoruski telefon. Nie, to śmierdzi ruską onusą.
Els agents del Departament d'Homicidis de la Policia Metropolitana de Varsovia s'enfronten cada dia a la violència, la mort i als aspectes més foscos de la naturalesa humana. Els veterans detectius Banas i Jof Wiak s'uneixen a una jove i ambiciosa agent de policia, la Tamara Rudnik, i des del principi es veu immersa en el brutal submón de Varsovia, on la línia entre el bé i el mal a vegades es difumina perillosament. A mesura que cada investigació planteja més preguntes que respostes, els agents han d'enfrontar-se no només a criminals, sinó també als seus propis dimonis.
Molt bé.
No fas massa bona pinta.
No crec que la mirem aquí tots tres. No?
Humor.
Sí. Netflix, una altra sèrie, temporada 2 en aquest cas, de Rabo de Peixe.
Esta es la història d'un rapazín con grans esperances en un lugar on l'esperança nunca existió.
O que é que nós fizemos para merecer esta sina?
Tem uma prisão no meio do mar.
Aqui nunca acontece nada de jeito.
That was about to change. Com os italianos mafiosos que cruzaram o Atlântico num veleiro carregado de droga.
Isto é cocaína.
Here was exactly where it all began.
Isto vai ter a nossa praia. Quantos? 60 mil euros. O quilo.
Ah, boy, Eduardo sabia que era pegar ou largar.
En aquest cas, l'Eduardo torna a Rabo de Peixe 3 mesos després d'haver marxat a trobar una realitat completament diferent. La droga ha canviat de mans i l'amistat del grup es veurà compromesa per nous i inesperats enemics. A més, apareixerà una nova oportunitat de negoci. Serà realment només una vegada?